9 minuts i aproximadament per sobre el punt de les 2 de la tarda. Establim tertúlia avui amb la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I amb l'Albert Roig. Albert, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Anem per feina, perquè després us queixeu que no teniu temps de debatre segons quins temes d'actualitat. Escolteu, heu tingut
jo
molt...
Jo crec que podries estalviar-te l'informatiu i anar directament amb la Patrícia.
Albert. Sí, una hora i mitja ja. Faríem una hora i mitja, no?
A més, mira, és un nom de programa, amb la Patrícia i l'Albert.
Això cada dimecres, cada 15 dies.
Exacte.
No, perquè si vinguéssiu cada dia, potser no aniríem gaire bé. Ens quedaríem sense temes
oberts, també.
Escolteu, que vosaltres veniu de fora, com està el tema xarxa viària i tot plegat complicat?
Comença l'inici del col·lapse. Ja es comença a presenciar bastant el que és les parròquies centrals, Escaldes i Andorra la Vella. Sant Julià ja fa una bona estona que està bastant col·lapsada la cua, però ja està arribant a les centrals.
Heu tingut problemes per arribar fins aquí, vosaltres?
Opció venir a peu.
Sí, sí, és l'opció més clara, aquesta.
Sí, exacte. Jo no, perquè des de les bons no podia venir a peu, però...
De poder sí que pots.
Bueno, sí, de poder sí, efectivament, però hauria hagut de sortir no sé quina hora. No, però el caos del quilòmetre zero de la rotonda aquella és bastant important. Sí. Perds molt de temps allà.
Home, 15 quilòmetres, per accedir a la frontera del riu Roner, que es diu aviat i es diu ràpid, perquè és que estan al mig del col·lapse. Molta gràcia, tampoc no és que em faci, però bé, és un pont important per al país i en parlàvem amb el president de Unió Hotelera, que assegurava que, ostres, que feia anys que no teníem un pont d'aquestes característiques, no només per com ha caigut, sinó també per les previsions que s'estan complint i tot el que fa preveure reserves, en què molts establiments estan ja a punt de penjar el cartellet de complet. Sens dubte, una bona notícia. Una bona notícia. Sí, només sí. Falta que caigui la neu que ha de caure a partir de demà dijous i ja ho tindríem.
Demà cau neu?
Demà cau neu.
O demà passat.
Sí. I, demà passat i la previsió de cadenes i equipaments...
Aquesta
també
és l'altra, sí, que
la
sobretot...
La tenim al dia?
Això dels que venen de fora...
Encara no ha marxat la neu de casa. Perquè
a mi tampoc. És que tu i jo som de... Bueno, clar, la Patrícia també som de parròquies altes, sí, sí. O sigui que... En fi, vinga, va, posem fil a l'agulla, perquè ahir, com ja sabeu, es donava a conèixer el resultat d'aquest informe pel que fa als drets sexuals de les dones. Es posava sobre la taula altra vegada la qüestió de l'avortament i aquest informe del Consell d'Europa assenyalava els països, no?, que encara no han evolucionat cap en aquesta línia, i Andorra forma part d'aquesta llista de països europeus en els quals, per exemple, l'avortament, com ja sabem, no està permès aquí al país. I avui escoltàvem les reaccions per part de diferents formacions polítiques, com és el cas del Partit Socialdemòcrata, el cas de Socialdemocràcia i Progrés i de Liberals d'Andorra. De fet, els dos primers, PS i SDP, qualificaven d'hipocresia l'actitud del govern sobre el tema de l'avortament, perquè obliga a avortar a fora a les dones i el penalitza aquí al país, mentre que Liberals d'Andorra considera que l'avortament està garantit, tot i que sigui fora d'Andorra.
M'agradaria saber quin sentit li dona la paraula garantia als liberals, perquè jo garantia, quan vull aplicar aquesta paraula en un context, vull dir garantit en tots els àmbits, econòmic, a nivell sanitari, a nivell de protecció a la dona i a nivell de protecció a la seva intimitat i a nivell estadístic també. Perquè és important que un país conegui els problemes que poden tenir els seus ciutadans. Si per resoldre aquests problemes han d'anar-se a l'estranger, doncs això només respon a dos qüestions. És que és un tema que no vol tocar ni vol solucionar, o és que és un tema que és una realitat i no la vol afrontar? Llavors, clar, jo la paraula garantit, jo tot el que s'escapa de les fronteres andorranes, res pot garantir que s'efectuï correctament. I més quan a nivell d'informació no està garantida. El cost no està costejat pels serveis sanitaris andorrans. El servei que se li pot oferir a aquesta persona no està garantit que sigui un servei sanitari correcte o que tingui les garanties, perquè evidentment hi ha una lluita de preus als països veïns i no tots tenen els mateixos nivells de prestacions a nivell de seguretat en la salut. I després hi ha la dona, que se li garanteix a la dona? No se li garanteix cap seguiment psicològic, no se li garanteix res. Ha de practicar aquest acte operatori i callar i mantenir el tabú durant el temps de prescripció, perquè si no pot ser perseguida per la justícia, i és a dir, assenyalada del dit i condemnada. Aviam, on està la garantia? Siguem honestos, aviam, utilitzem les paraules quan toca. És una realitat andorrana la qual no es vol afrontar, i això no és garantia, això no és donar garantia, és amagar una realitat. I a més, jo crec, i jo estic segura que si es fes una estadística al respecte, la societat andorrana està prou madura per afrontar aquest fet i donar una resposta positiva, una resposta social, i no doncs deixar-ho en un calaix, perquè la dona és molt maco, tenim moltes polítiques de protecció a la dona, de protecció a la violència de gènere, de la dona, i després en la realitat doncs se la deixa que ella mateixa es fiqui en un laberint de circumstàncies i fets i diners i econòmics i una precarietat sense donar-li cap mena de garantia que això tingui un resultat positiu i un seguiment en aquest tipus d'operatoris.
Albert.
Absolutament d'acord amb tot el que ha dit la Patrícia, i encara hi podríem afegir moltes més coses. Absolutament d'acord amb les declaracions de la persona que defensa el que es pugui avortar aquí a Andorra amb totes les garanties. Però jo crec que Andorra es troba davant d'un problema que no sé durant quants anys més el podrà afrontar. I és fins a quin punt està disposat l'Estat andorrà a fer que la voluntat i els drets socials estiguin sotmesos a una determinada arquitectura institucional. I el que s'ha de plantejar a Andorra, en l'avortament, com segurament en molts altres temes, és quan superarem aquest estadi, quan deixarem de ser menors d'edat, quan Andorra com a país i com a estat, a més en el procés actual en el qual està d'associació amb Europa, d'homologació fiscal i de tot un seguit de drets socials homologats amb la resta de la Unió Europea internacionalment, està disposat a estar sota la tutela d'una arquitectura institucional que precisament el que li priva és de fer el que fan els països més avançats, que és garantir la majoria dels drets socials de les persones que hi viuen i que hi treballen, és a dir, de la seva societat. I aquest és el gran debat de fons. I això, que no sé quan es produirà, però que el que sí que es veu és que les noves generacions que pugen, aquelles que ni van negociar la Constitució, ni van viure el procés de reforma de les institucions, no poden arribar a entendre com, sense voler assenyalar, però el fet és així, com és que perquè tenim un cap d'estat que és bisbe, o una part del cap d'estat, que el cap d'estat és indivís, és bisbe, hi ha determinades coses que la societat andorrana no pot aspirar a tenir-les en el seu propi país i que les ha d'anar a fer a fora. I aquest és el gran dilema de fons. I això no se superarà fins que les generacions que van treballar, que van lluitar, que van suar per superar l'estatus preconstitucional que teníem, doncs deixin pas a les noves generacions que pugen i que no veuen tan greu que Andorra pugui arribar a ser un estat sobirà sense tutelatge de coprínceps. Aquesta és la realitat de fons. I aquesta és la por. No és que hi hagi gent molt de dretes o molt conservadora o molt catòlica i apostòlica i que l'avortament no els agradi. No, si estic convençut que la majoria dels polítics que en aquests moments hi ha al Consell General, si tinguessin la llibertat de poder votar una llei sobre avortament, si en els tres supòsits o no, hi hauria una majoria aclaparadora que votaria sí.
I així s'ha fet constant entre passadissos, lògicament.
Exacte, no? Per tant, hi ha un altre debat de fons que jo penso que és bastant més greu, que és dir, jo com a estat, jo si sóc estat, puc fer que la meva societat, la que conforma aquest estat, estigui supeditada a les creences religioses del meu cap d'estat?
Però és que es podria signar una llei d'aquest tipus únicament amb la signatura d'un copríncep. No requeriria la signatura dels dos. Primer. I dos, en la història d'Andorra ja vam tenir diversos episodis d'aquest tipus, i l'últim, el recent que jo pugui recordar en la premsa, va ser el cas amb el senyor Sarkozy, que va amenaçar d'abdicar si no s'adoptava una mesura per a evitar que Andorra sortís a nivell de paradís fiscal com constava fins aleshores.
Sí, Patrícia, però no està en el
i
mateix
Andorra,
nivell. No està,
bueno,
és a dir,
però va posar
no,
el seu no estem, càrrec a
però,
la seva...
Sí, però no estem parlant dels mateixos conceptes.
A disposició hi va haver-hi una entesa.
Un representant de l'Església, un alt representant de l'Església, només hi ha dos caps d'estat, l'Església Catòlica, que són el Papa, el Vaticà,
sí, sí,
i el bisbe d'Urgell a Andorra. No acceptarà, si no evoluciona l'Església, que aquesta també podria ser una altra, igual l'Església evoluciona, vés a saber.
Clar, és que també aquest
no,
és un altre...
No acceptarà diguem. Mai... Un ministre de l'Església no acceptarà mai que allà en un estat en el qual ell és cap d'estat pugui haver-hi una norma que vulneri les seves creences.
Sí.
Per tant, això ho hem de tenir molt clar.
Però la Constitució també té els arguments per poder
sí, jo estic
anar contra
que consti que jo estic d'acord,
és a dir, constitucional,
però estic dient
tenim
les contradiccions en les quals
viu
l'Estat.
Però ell té també un mecanisme institucional per anar contra això. Ell pot presentar una qüestió d'inconstitucionalitat d'aquest problema i alhora qüestionar el Tribunal Constitucional, amb la qual veiem que de vegades molt sovint fan sentències molt polítiques, no? Però aquest mecanisme també existeix a Andorra i també hem de tenir en compte, com deies, la sobirania que té el poble andorrà està en la seva Constitució, i la seva Constitució ho diu molt clarament: el poble andorrà és social i democràtic. No podem deixar que la gent hagi de fer ús d'un altre sistema de seguretat social i d'un altre sistema sanitari perquè no li volem donar el servei aquí a Andorra i no ho tenim convencionat, perquè tenim molts actes mèdics que estan convencionats perquè no tenim la capacitat de donar-lo a Andorra. Però aquest en concret no està convencionat. És a dir, deixem a la persona a l'estacada i no té cap mena de seguiment del seu, i fins i tot el seu historial mèdic queda a l'estat espanyol, és que no arriba ni a Andorra. Vull dir, i aquest és un problema molt greu, perquè a banda de la confrontació i de la no entesa de la societat per resoldre aquest problema, sobretot les generacions futures, generacions actuals i futures, com bé apuntaves, que no entenen el per què tenim aquesta limitació quan és una cosa lògica i defensa de drets als quals estem últimament molt habituats a reivindicar, doncs per què tenim aquest tabú, per què tenim aquesta barrera? Però jo el que crec és que si... Amb tota sinceritat, si el príncep creu que això va en contra dels valors propis o aquells fundacionals de la Constitució andorrana, com és la vida i tot això, doncs que ho presenti, que presenti el seu mecanisme. No, o llavors que ho digui obertament.
Que no tant de la Constitució, sinó de les seves, dels seus propis
de les seves
valors,
creences,
de les seves pròpies creences.
Ell pot fer ús de no signar, i pot fer ús del mecanisme constitucional i pot fer ús de l'abdicació.
Aquí és
el que
anem.
No pot fer ús és de la coerció.
Però ell no la fa, l'ús de la coerció.
Sí, és que amb
ell,
aquest silenci...
Allò que et diu, no, i això ja ho va dir quan es va portar a debat al Consell General, que va ser Jaume Bartomeu, em sembla, qui ho va defensar, quan ho van portar a debat al Consell General la passada legislatura. Ell va dir: els andorrans decidiran què és el que volen. Jo actuaré en conseqüència, en el de dir, si la societat andorrana decideix, o els polítics andorrans en aquest cas, perquè són els que ho han de portar, decideixen que s'aprova una llei d'avortament en els tres supòsits bàsics, jo també actuaré en conseqüència, però...
Això era abans d'aquest papa, també ho hem de dir, això la societat
però
va evolucionar...
Però aquest papa no t'accepta l'avortament tampoc, L'Església com a tal, com a doctrina...
Hi ha moltes veus entre l'Església, hi ha molts corrents i els missioners són molt més oberts amb aquest tipus i estan també fent pressió per un canvi. És a dir, quan es qüestiona la salut i la vida d'una persona, sigui una mare o sigui el propi fetus, no es pot posar en la balança i deixar que sigui l'atzar que decideixi què pot passar. És a dir, quan hi ha uns actes molt concrets, com els que apuntava en l'informe, s'ha de prendre una decisió per salvaguardar, ni que sigui una vida. Llavors, la vida no està en qüestió. És l'acte que està en qüestió.
I és que penso és que en l'actual marc constitucional i institucional, i l'actual arquitectura institucional que tenim, això no és possible si no es trenca aquest marc. i que jo sóc partidari de trencar-lo, eh? Que consti, no, però vull dir que estic...
No en dubtava pas.
Estic posant els elements damunt la taula, és a dir,
sí,
no avançarem en determinats temes,
home, però hi ha uns
si no trenquem
debats.
Un determinat esquema. Llavors, el que realment penso que s'ha d'acabar sent conseqüent i dir, home, potser Andorra ja ha de deixar d'estar supeditada, ha de deixar d'estar subjugada a determinats interessos i que pugui començar a caminar sola. I en el nou concert de les nacions i dels estats internacionals, en un moment d'obertura a la Unió Europea, en un moment d'homologació fiscal, en un moment en què estableixes acords de bon veïnatge i en els que et pots sentir còmode en una actuació conjunta a nivell internacional, home, potser el paraigua d'una determinada arquitectura institucional ja no et cal. I potser bueno, el que s'ha d'avançar això... és a un canvi d'aquesta arquitectura.
S'ha de fer un debat, s'ha d'obrir el tabú, s'ha de trencar aquesta barrera, s'ha de referenciar també, si cal fer un referèndum, doncs obrir també el tema sobre el referèndum, sobre quin model d'estat volem, altre que el que ja està definit a la Constitució. Però jo torno a dir que la Constitució, tal com està, a part de ser molt nova, amb uns fonaments molt clars i amb una, és a dir, amb una coherència molt lògica, no crec que calgui tocar ni una coma perquè s'adopti aquest tipus de llei. Únicament s'ha de trencar la barrera del debat i aquell copríncep que no està d'acord en signar una llei, fer ús dels mecanismes.
Sí, però no et continuarà sent copríncep.
Bueno, potser el debat és un altre. A partir del moment que has obert el debat, la població s'ha pronunciat, s'ha fet un referèndum o s'ha fet una votació popular o a nivell de les eleccions, i la població ha dit molt clarament, perquè això és també, la Constitució evoluciona també en funció de l'evolució de l'entesa de la població de com vol la seva societat. I la població ha dit, no, aquest tema volem que sigui passat, volem que s'enfoquin els drets cap a la dona i volem protegir la dona i la seva salut per sobre de qualsevol altra qüestió que pugui haver-hi moral o per lo que sigui, perquè la moralitat de la dona també és important i s'ha de tenir en compte. Llavors, a partir d'aquí, si l'escenari és clar, potser la decisió del copríncep també seria diferent. Però el problema és que no obrim aquest debat. L'obrim als passadissos, l'obrim a les institucions que no, o associacions de dones que es manifesten contraris, però realment allà on s'ha d'obrir, que és el Consell General, que és els programes polítics, allà no es toca aquest tema, obertament. I llavors, clar, no només hem de treure les culpes al copríncep, perdoneu, però...
No, jo no dono les culpes al copríncep, al contrari, el copríncep l'excuso jo. És a dir, perquè el copríncep l'únic que fa és actuar en funció dels seus valors, les seves creences i el ministeri que ell es deu, que és el de l'Església. Per tant, jo l'excuso, fins i tot. Jo a qui culpo és aquella classe política que encara viu amb una mentalitat preconstitucional i encara viu pensant en que, oi, com ens va costar la Constitució, oi, pobrets de nosaltres que no sabem caminar sols en aquest món.
No, però és que no té per què canviar-se la Constitució. I ho torno a dir, no
sí,
té per què.
Si el copríncep et dic que i bueno, no tens copríncep episcopal, l'has de canviar.
Val, en aquest sentit sí, però per adoptar aquesta... És a dir, en aquest sentit sí, però per arribar a aquest punt s'ha d'obrir encara el camí del debat. I aquest debat pot durar un any, dos anys, cinc anys, deu anys.
Déu-n'hi-do, el temps que portem.
Però, no, però la població no s'ha pronunciat, no s'ha fet una estadística, no s'ha fet un programa polític clarament amb aquest objectiu de presentar un projecte de llei en aquest sentit, sense por, perquè tens unes bases que aposten per aquest camí i perquè tens una població que et recolza, ja sigui perquè l'has pogut medir la seva opinió d'alguna manera. Però si no ho fas i cada any pues va passant i el tema
debat,
encara queda així amb aquest, ganes de, però no ho acabem de solucionar i anem passant i no estem
debat,
còmodes ningú, doncs no és correcte.
Aquest debat no el pots obrir, sí, bueno, sí que el pots obrir, evidentment, eh? Però vull dir que si no l'acompanyes d'una reforma del model d'estat, és un debat que neix mort. Perquè si no hi ha voluntat de reforma d'estat, és un fet que no es podrà assolir.
Bueno, però ho has de fer, has de ser valent, ja sigui amb aquest mètode o ja sigui amb un altre tipus de mètode, però primer hi ha d'haver un sondeig real de lo que pensa la població, perquè la Constitució evoluciona amb la població, perquè si no sí que tindrem un enfrontament molt clar dintre la pròpia població que no entén. És veritat que el Copríncep ha estat una institució, doncs, que molt històricament reconeguda per Andorra, molt sòlida dintre d'Andorra, i que ha fet evolucionar moltes coses en positiu, potser d'altres en negatiu, però algunes en positiu. I la càrrega moral de renunciar a aquesta figura, encara que tingui només, o encara que li modifiquis les competències i li donis només unes competències, doncs, institucionals o simbòliques i sense realment competències reals, doncs a molta gent li pot causar un problema. Llavors hem de posar en la taula aquests dos valors. Què és el que volem protegir? La figura del copríncep perquè sí, o realment fent evolucionar els drets de les persones del país on vivim?
Bueno, jo ho tinc claríssim.
Per això, jo crec que si es planteja el debat, molta gent també ho tindrà molt clar. I si es dona vies de solució, i si s'acompanya també el copríncep a intentar veure que no té per què donar el seu vot, sí, escolta, el mecanisme...
El copríncep ja ho sap, tot això, Patrícia.
Va, ja,
sí,
jo sí, ho sé, però creus sí, que realment en algun moment se li ha posat entre l'espasa a la paret?
I tant.
No ho sé, jo ho dubto.
I tant.
Patrícia, Albert, que ho hem de deixar aquí. En continuem parlant, perquè aquest serà un tema cada ben segur, i més amb els temps que estem a punt de... Vaja, que els tenim a tocar, que començarem ja a principis d'aquest nou any, del 2018, a entrar ja doncs, en pre-campanya electoral. De ben segur que és un dels temes que en parlarem juntament amb d'altres. Albert, Patrícia, moltes gràcies i bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Ho deixem aquí. Tornem demà dijous a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.